Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. La comunitat científica ja fa temps que alerta que si no s'actua amb contundència, a finals de segle tindrem un món 4 graus més calent. Això vol dir més desertització, pèrdua de terres de cultiu, augment del nivell del mar, fenòmens climàtics més devastadors, escassetat d'aigua potable... I amb els hàbitats destruïts hi haurà més desplaçaments de població. L'antropòleg Miguel Pajares explica el llibre Refugiats climàtics que cap al 2060 les migracions per aquesta causa afectaran entre 175 i 300 milions de persones. De manera que en les pròximes 4 dècades podria duplicar-se el nombre de migrants que hi ha ara al món. També diu que molts dels conflictes actius a la zona del Sahel tenen a veure amb l'escalfament global i que la guerra de Síria, que ha provocat l'èxode més gran de població des de la Segona Guerra Mundial, no s'entén sense la sequera que va afectar el país entre el 2006 i el 2012. Totes les guerres tenen múltiples causes, però el clima és un factor determinant. I aquí la pregunta és, quina protecció se'ls ha d'oferir als que fugen de casa per culpa d'aquesta emergència? Miguel Pajares ho té clar. Diu que se'ls ha de reconèixer com a refugiats perquè són víctimes de l'acció criminal dels governs dels països industrialitzats, països que tenen la possibilitat d'aturar el canvi climàtic i no ho fan. Europa envelleix a marxes forçades i la gestió que es fa de la migració es basa en murs i mort. Segons el col·lectiu Caminando Fronteras, el 2020 van morir 2.170 persones intentant creuar el Mediterrani. Davant d'aquest panorama, el repte hauria de ser clar, perquè l'alternativa és el triomf del feixisme i la xenofòbia, i una societat basada en l'odi està destinada al fracàs.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Wuhan, l'epicentre del coronavirus, la ciutat d'11 milions d'habitants on
fa un any la Xina registrava la primera mort provocada per una pneumònia aleshores desconeguda detectada a Wuhan. La víctima va ser un home de 61 anys amb patologies prèvies que havia anat a comprar al mercat de marisc de la ciutat. Feia una setmana que l'Organització Mundial de la Salut estava en alerta després que les autoritats xineses l'advertissin de l'aparició de nombrosos casos d'una malaltia respiratòria atípica en aquesta regió. Les primeres anàlisis de la seqüència del virus van permetre identificar la causa d'aquesta afecció, un nou tipus de coronavirus, el SARS-CoV-2, que es va estendre ràpidament per tot el món. Des d'aleshores, el balanç és demolidor. Al món, uns 80 milions de casos i 1,7 milions de morts. A Catalunya, uns 400.000 casos i més de 16.000 víctimes.
El que sí que hem vist és que hi ha una presència de la mort.
Begoña Román, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, especialitzada en ètica aplicada. Presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya.
Però massa quantitativament i poc biogràficament. I crec que és molt important associar la mort a el que li és propi, que és els noms i cognoms i els relats, les biografies. I això qui millor ho pot explicar és, per tant, les persones que estan de dol, que estan en dol. I jo crec que és molt important fer-los costat perquè puguin tenir també els seus espais, també els seus espais mediàtics i no escandalitzats i espectacularitzats, no? Perquè aquesta és una altra. El fenomen de la mort s'ha de naturalitzar com una part de la vida i no espectacularitzar com una cosa excepcional o com una cosa tràgica.
Ara ens fixem en un aniversari. Aquesta setmana s'han complert 60 anys del referèndum sobre l'autodeterminació d'Algèria, convocat per l'aleshores president francès Charles de Gaulle.
Pour la France, le problème algérien sera résolu au fond.
El resultat a la metròpoli va ser d'un 75% de vots a favor. A Algèria va votar pel sí gairebé un 70% de la població.
Este referéndum ha permitido, era un instrumento político.
Francis Guilés, investigador sènior del CIDOB.
Para poder andar políticamente a una solución. Y el general de Gaulle sabía muy bien en enero de 1961 que la consecuencia va a ser la independencia de Argel. Pero para muchos europeos en Argel fue una sorpresa, porque no se habían dado cuenta que la mayoría de la población en Francia no quería saber nada sobre esta guerra, no le interesaba mucho a Argel, pero la mayoría de la población francesa de Argelia nunca habían ido a Francia y no comprendían que la evolución mundial, con toda la descolonización, todo esto estaba pasando y que Argelia era parte de este gran movimiento de liberación de los pueblos.
Després de 8 anys de guerra, de milers de víctimes, de repressió i de matances indiscriminades, el camí cap a la independència algeriana ja estava escrit i arribaria després de la signatura dels Acords de Vian el 1962. Per cert, un any abans de la celebració d'aquest referèndum, va morir l'escriptor i filòsof Albert Camus en un accident de trànsit, ara fet 61 anys.
Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire.
Camus, autor de L'estranger, de La pesta, de L'home rebel i altres títols cabdals, va néixer a Algèria. Era un pied noir, el nom amb què es coneixien els colons, majoritàriament francesos, que residien al país africà. Quan els algerians van prendre les armes per lluitar per la independència, se'l va acusar de donar l'esquena a la seva terra i de fer equilibris entre la comunitat francesa i la població nadiua sense acabar-se de posicionar. En una entrevista, el desembre de 1959, després de rebre el Premi Nobel de Literatura, va dir: "Sempre he condemnat el terrorisme. He de condemnar també un terrorisme que opera cegament als carrers d'Alger i que qualsevol dia pot colpejar la meva mare o la meva família. Crec en la justícia, però defensaré la meva mare abans que la justícia." I aquesta setmana Stephen Hawking hauria fet 79 anys.
Artificial intelligence could be a real danger in the not too distant future.
Físic teòric, cosmòleg i divulgador científic, Stephen Hawking va ser una de les ments més lúcides i brillants del segle XXI. Gràcies a les seves investigacions, l'univers és una mica menys desconegut. La seva vida va estar marcada per l'esclerosi lateral amiotròfica que li van diagnosticar amb només 22 anys. Tenia tot el cos pràcticament immobilitzat, però això no li va impedir que continués intel·lectualment molt actiu. Parlava amb l'ajuda d'un ordinador. En una de les seves últimes intervencions va fer aquest advertiment: si els humans volem sobreviure com a espècie, haurem de sortir de la Terra, i va pronosticar que d'aquí 50 anys hi haurà assentaments humans a la Lluna. I qui sí que celebra l'aniversari és la cantautora i activista Joan Baez. Avui ha fet 80 anys.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los
Figura clau de la cançó protesta nord-americana dels anys 60 i 70. Tota la seva vida ha lluitat a favor de les causes socials amb la bandera de la no violència i la desobediència civil, sempre a favor de les minories i contra tot tipus d'injustícies. El 2019, Joan Baez es va retirar dels escenaris després de 60 anys de carrera. I tal dia com avui, de fa 4 anys, va morir el sociòleg polonès Zygmunt Bauman. Tenia 91 anys.
This last year wave of immigration was not the last one. There are more and more people waiting for do just that. So you have to accept this is the situation.
Bauman, d'origen jueu, va ser perseguit pels nazis i més tard pel règim comunista. Va portar una vida d'exilis. El sociòleg va encunyar el concepte de modernitat líquida per explicar el moment actual. És a dir, tot allò que abans eren realitats sòlides, com la feina o el matrimoni, ara s'ha esvaït i ha donat pas a un món més precari, provisional i amb ganes constants de novetat. També va fer anàlisis molt profundes sobre el descrèdit de la política i sobre el fenomen migratori i el tractament que es dona a les persones que busquen refugi. Avui al programa parlarem precisament d'això, de migracions, de desplaçaments de població provocades per les conseqüències de l'escalfament global. Avui els solidaris, canvi climàtic i moviments migratoris.
Dijous, 6 del matí, Barcelona.
S'ha tallat.
Perdona.
Sara Miró, 36 anys, nascuda a Sella, a la Marina Baixa. És coordinadora mèdica de Metges Sense Fronteres a Sudan del Sud. Porta 7 mesos al país. En els últims anys, l'època de pluges, entre juliol i setembre, té efectes més devastadors.
En quina zona de Sudan del Sud et trobes?
Ara mateix estem al Alt Nil, al nord del país, frontera amb el Sudan.
M'interessa molt, Sara, que m'expliquis quina és la situació aquí, perquè sé que en els últims mesos hi ha hagut unes inundacions molt greus en aquesta zona. Sí que és cert que des del juliol a setembre hi ha l'època de pluges normal, però en els últims anys sí que hi ha hagut un augment de la virulència d'aquestes inundacions i d'aquestes pluges. Diguem, amb la situació amb la que es troba la població i quin tipus de feina esteu fent aquí?
Com tu dius, Mercè, hi ha dues estacions climàtiques al país, no? I l'època de pluja sempre porta cada any unes inundacions que són regulars, però és veritat que aquests anys ha sigut un poc més greu, ha afectat més a la població, no? El que nosaltres fem, de base, treballem en aquestes zones. El Sud Sudan és molt rural, val? I no hi ha quasi ningun sistema d'infraestructura d'aigua o sanejament. Les poblacions rurals viuen molt a prop de l'aigua, necessiten aigua per viure, per cuinar, per rentar-se. Quan l'aigua munta, amb la temporada de pluges, hi ha tota una inundació de zones i ja ha sigut com més fort, més sorprenent, no s'ho esperaven i molta gent ha perdut la casa, han hagut de desplaçar-se. Són zones on ja de per si hi ha desplaçament a causa de conflictes ètnics, de problemes entre veïns. El país tampoc està massa estable políticament, encara que s'estan fent avanços, encara tampoc hi ha molta administració i presència del govern a totes les parts del país. Entonces, el que ens trobem són poblacions desplaçades que, afectades per el tema de la inundació, el que provoquen les inundacions a nivell de salut, que és el que nosaltres treballem, el que veiem més, és d'un principi estan com aïllats, no? Perquè bueno, munta el nivell de l'aigua, tu no pots accedir cap al centre de salut, que ja per si centres de salut tampoc és que estiguin a prop, viuen al riu i els viatges en barca fan que els centres de salut no estiguin a prop. Però al muntar el nivell de l'aigua, moltes vegades ja no poden accedir ni a peu, sempre seria per barca. I en algunes altres poblacions el que ens està passant ara és que el nivell de l'aigua no està tan alt ni tan baix. No està tan alt com per poder vindre amb vaixell, però no està tan baix com que pogués vindre caminant, no? I són potser les imatges que has vist de gent que té l'aigua fins al pit, no? Que van caminant, però és que no pots passar amb vaixell, però tampoc pots passar caminant.
Per tant, tal com bé deies, aquestes inundacions molt més fortes provoquen molts més desplaçaments de població. Jo llegia en alguns articles relacionats amb aquest tema que es parla molt que aquests efectes siguin culpa ja del canvi climàtic. Jo no sé si això aquí vosaltres ho podeu percebre parlant amb la gent d'aquí.
La veritat és que és un país que té ara 10 anys, el país, no? És molt nou. Tampoc hi ha com sistemes de mesura o històrics. Sí que estem preguntant. Si preguntes a la gent del poble et diran, no? Fa 10 anys, no? I és que cada 10 anys hi ha com unes pluges molt fortes, però això no ho entenem, no? Per tant, hi ha com una memòria i no hi ha una capacitat d'analitzar-ho. Ni tampoc nosaltres, que som la nostra feina es basa molt a la salut, que no entrem tant a analitzar la causa, però veiem que les conseqüències que té són molt més fortes que els anys anteriors, no? Que ara portem 2 anys on s'inunda en moltes zones, ara portem des del mes d'octubre amb inundacions i veus que no... Ja és el mes de gener, no? Ja han passat uns mesos, ja està baixant el nivell de l'aigua, però aquests últims 4 mesos han sigut força, força complicats per accedir a les poblacions i que ells puguen accedir a la salut.
I a nivell sanitari, de reptes sanitaris, a banda d'això dels desplaçaments, de la impossibilitat d'arribar als centres de salut, amb què us trobeu? Hi ha un augment més gran de malalties? A més, ara, en un context pandèmic mundial, com afronteu tot això?
Com tu dius, Mercè, tot aquest any 2020 ha sigut molt difícil. D'una banda, amb el context de la pandèmia, que va fer que tot el que és el transport internacional de medicaments, tots els moviments aeris estiguessin bloquejats durant mesos, moltes organitzacions no han pogut rebre medicaments. Nosaltres tenim força estocs de seguretat i hem pogut continuar activitats, però la majoria dels altres actors, de les altres organitzacions que treballen a la zona, han estat durant mesos sense poder tampoc treballar, no? Totes les mesures que van posar a causa del Covid, de distanciament social, no ens permetien tampoc arribar a algunes poblacions i protegir-nos molt. Entonces, amb aquesta base arriben les inundacions i el que passa, com tu dic, no hi ha una infraestructura d'aigua ni sanejament tot el món agafa l'aigua del riu, no? I es serveix de l'aigua del riu, quan l'aigua del riu augmenta el nivell, es troba amb les aigües fecals, les aigües residuals de les cases, de les persones, hi ha una mescla, no? Entonces tenim moltíssima més incidència de malalties diarreiques, també d'infecció respiratòria, perquè hi ha molta més humitat, fa ja més fred per la nit, també ens ve molta gent amb problemes d'infeccions de la pell, traumes, ferides, molt més insectes, és l'època de malària, clàssicament, no? Però també el que hi hagi més aigua residual i més dipòsits d'aigua fa que tingues més casos de malària. Estem en una època que és just quan comença a ploure i ells poden ja començar a sembrar, no? És el període just de que ja s'atacaven les reserves alimentàries de l'any anterior i entres en el següent any de cultiu. Si t'has de desplaçar, no? Perquè ha muntat massa més l'aigua del que tu esperaves, tu t'has tingut que desplaçar i no has pogut plantar a temps o recol·lectar a temps, no? O has perdut on tu guardaves els animals o on guardaves el menjar o les reserves de l'any anterior. Però ara mateix al país estem a una situació, si veus informes d'aquests oficials d'IPC4, que és al límit amb una crisi alimentària. El que estem esperant és que si els pròxims mesos no aconsegueixen recol·lectar suficient, sabem que a l'inici de l'any serà molt difícil, abans que torni la següent temporada de pluges al mes de juny.
És duríssim, sí. Perquè és una crisi damunt de l'altra, no? La crisi, diguem-ne, del clima, la crisi pròpia intrínseca al territori i després això, no? La crisi sanitària.
Sí, és un poc, el que passa és que el Sudan del Sud és un poc com recurrent, és com un continu i la veritat és que el que volia dir-te, per exemple, és que està molt bé que tinguem aquest també un espai per parlar-ho, perquè penso que és una problemàtica que és com molt local, no? que afecta a un país que està un poc perdut, no? al món, no? I que ningú ho sent parlar, no? Però que poder parlar de coses que passen a aquests nivells fins a un mitjà de comunicació, pues, penso que és una bona oportunitat també, no? Per donar un poc de pes, és molt important per a ells, encara que passi cada any, però amb tot el que està passant al món, crec que és important de poder parlar-ho.
Ara, Sara, quantes persones esteu atenent o estan afectades per aquestes riuades i aquesta pujada del nivell del riu, etcètera?
La zona de la que parlem, que està inundada, és molt gran. És la part nord del país, la part central i nord del país. És una zona grandíssima. Els últims informes oficials parlen de quasi 400.000 persones, quasi mig milió de persones afectades per les inundacions, que com dèiem abans, no? I alguns estaven ja desplaçats a causa de conflictes intraètnics i problemes de veïnatge, però sí que és veritat que els que estan quantificats com afectats per les inundacions són vora de mig milió. 400.000, mig milió de persones.
En el teu cas particular, personal, quan acaba la teva feina aquí?
La meva feina personal, jo vaig arribar al juny i tinc un contracte d'un any, estaré fins al juny que ve. Vaig trobar amb tota la crisi del Covid, quan vaig arribar. Hem estat molts mesos que la gent no podia volar, jo vaig tindre que esperar quasi un mes per poder entrar al país. Tres vegades vaig anar a l'aeroport i cada vegada em demanaven un paper nou, el test de Covid. És veritat que els països africans van tindre una molt bona reacció quan van veure que el Covid començava, no? I van restringir molt l'arribada, no? I per això també el nombre de casos a Àfrica veieu que és com més baix també, perquè eren molt restrictius en les arribades. No puc generalitzar o donar una dada definitiva, però tampoc hem vist que hagués una molta més mortalitat. Tota la gent que ha vingut a l'hospital s'ha pogut veure, tota la gent ha rebut un diagnòstic i un tractament, però sí que ens faltaven moltes posicions de coordinació, de gestió d'activitat, per fer que les activitats marxessin millor. Això ha sigut els primers 6 mesos, després de març vam tindre com 6 mesos molt, molt descol·locats, també perquè Europa, amb tot el que estava passant, doncs no podíem rebre medicaments, no podia vindre gent, no podíem quasi treballar. Ara està un poc més estable, ja hi ha tot un sistema per poder fer test de Covid, el país ja té més recursos i suport, però bueno, estem esperant que 2021 també començarà un poc difícil.
Per acabar, Sara, explica'm com és el teu dia a dia aquí a Sudan del Sud, a l'Alt Nil. Ara aquí a Catalunya són les 6 del matí, a Sudan del Sud les 8. Entenc que comença la teva jornada laboral, que deu ser de moltes hores, no?
Sí, també hem començat a les 6. Vaig estar de guàrdia ahir a la nit. Em tenia que estar a l'hospital per la nit, però bueno, com en tots els hospitals del món. A vegades hi ha urgències de nit. I al matí es comença molt pronta, com et dic, és una zona rural i no hi ha accés a l'aigua, no hi ha aigua potable. Entonces veus que tota la població va cap al riu, s'estan banyant a les 6 del matí, comencen a banyar-se i després cadascú ja va cap al seu lloc de feina, doncs molt, va tot a peu, no hi ha cotxes. I res, anem a l'hospital i l'hospital és com un petit hospital normal, abans tenen tots els serveis, urgències, maternitat, pediatria, fem la ronda de pacients, després tenim tot un sistema de referència per la gent que torna a casa i estem a un riu, doncs per tornar a casa doncs, tenim un sistema amb les barques, no? Portem cap a casa, anem cap a aquest costat. I quantes persones van cap allà? No? Estan totes esperant aquí, a l'entrada del poble, al moll, no? Esperant per veure si passa algun barquet que els porta cap a alguna zona. No hi ha aquí, tu m'estàs trucant per internet perquè no hi ha xarxa telefònica. I a vegades doncs, que doncs, tens aquestes situacions és molt divertit, no? Però és com ara que contactem amb aquesta persona, bueno, doncs, digues el seu nom, vas allà, mira a veure qui coneix, a qui coneix, no? I, però bueno, és una forma de treballar que és diferent, és un poc més difícil, no? Moltes vegades doncs, tens també el tracte personal és molt més important, no? Perquè quan ho pots fer tot per telèfon o internet, però aquí és tot com més personal i bueno...
Doncs perfecte, Sara. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bona feina la que esteu fent a Sudan del Sud i gràcies també per explicar-nos què implica aquestes inundacions, aquests, no, aquests moviments de població que fan que moltes vegades l'accés a les coses tan bàsiques com la sanitat sigui tan complicat.
Moltes gràcies. Adeu, bon dia.
Solidaris. Perquè allò global és local.
Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, argentina, clandestina, marihuana, ilegal.
Estamos siendo tan afectados con lo del cambio climático.
So Obama's talking about all of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax, it's a hoax.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
Los acuerdos alcanzados por las partes no son suficientes para enfrentar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático.
Hemos perdido muchos puestos en revoluciones, en transiciones que van a marcar el siglo XXI. En definitiva, yo creo que tenemos ahora mismo una gran oportunidad.
Miguel Pajares, molt benvingut.
Hola.
Miguel Pajares és antropòleg i president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Fa molts anys que treballa en l'àmbit de les migracions i dels drets humans. Acaba de publicar Refugiats climàtics, un gran repte del segle XXI, a l'editorial Raig Verd, un assaig en què analitza de manera molt detallada l'impacte que tindrà l'escalfament global en els moviments migratoris i en què també obre el debat sobre si les persones que emigren per raons climàtiques han de tenir l'estatus de refugiat. Tot això, en plena pandèmia, amb illes convertides en presons a l'aire lliure, com a les Canàries, i amb un augment dels discursos xenòfobs. Molt bé, Miguel, anem per parts. El panorama que descrius en aquest llibre és absolutament demolidor. Només donaré alguna xifra. Dius que si no s'actua amb contundència, anem cap a un món 4 graus més calent a finals de segle.
Sí, ahora mismo acaba de salir dos informes nuevos de Naciones Unidas. Uno sobre brecha de emisiones, o sea, las emisiones de más que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo según las perspectivas de Naciones Unidas, y otro sobre brecha en el consumo de combustibles fósiles. En ambos casos dicen los informes que lo que se está haciendo, lo que están planteando los gobiernos, los compromisos de los gobiernos no da en absoluto para mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados, que es el acuerdo de París, e incluso no superar demasiado el grado y medio. medio, ese es el Acuerdo de París. Lo que dicen Naciones Unidas es que estamos por encima, con estos compromisos estamos por encima de 3 grados. Y otros informes científicos hablan de 4 grados e incluso de más. Y por eso yo en el libro pues me he centrado en esa posibilidad, los 4 grados a final de siglo. ¿Qué suponen y qué van a suponer para los movimientos migratorios y para muchas más cosas?
A nivel climático, ¿qué pasará?
No es que se sepa muy bien cómo será un mundo 4 grados más caliente, pero sí se sabe que será catastrófico. O sea, se sabe que la desertificación avanzará enormemente, una enorme pérdida de tierras de cultivo por todo el mundo, sobre todo en las zonas tropicales, que son las más pobladas, tierras de pasto. Las tormentas serán cada vez más destructivas. Habrá problemas de escasez de agua potable, que ya los hay en algunas partes del mundo. Se generalizarán los problemas de escasez de agua potable, de escasez de alimentos. En fin, 4 grados, si permitimos que el mundo se caliente 4 grados, sobre las temperaturas que no son, hablamos de antes de la industrialización, pero no es que sean las de antes de la industrialización, son las de los 11.000 últimos años, desde que existe la agricultura, que nos hemos mantenido en una temperatura media global de entre 14 y 15 grados. Ahora estamos ya 1,2 grados por encima, y si llegamos a 4 grados, bueno, será el desastre tendrá dimensiones cósmiques para la humanitat.
Parlaves ara de l'escassetat d'aigua potable. Fa uns dies vam saber que l'aigua, aquest bé essencial, aquest bé de primera necessitat, entrava en borsa.
Sí, bueno, es el agua, en este caso concreto, de California, y es en el mercado de futuros, que el mercado de futuros es muy problemático porque se venden las cosas que se van a producir en el futuro, y como se venden muchas veces, es un mercado especulativo en el que interviene mucha gente que luego no va a tocar el agua para nada, pero compra y vende y tal, lo que hace es ir encareciendo. Eso pasa con los alimentos, pasa con los cereales. El mercado de futuros es un mercado que la humanidad no debiera permitir, porque solo sirve para enriquecer a unos pocos a costa de bienes esenciales, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Abans comentaves el tema dels acords de París. Fa un any es va celebrar la cimera del clima de Madrid. Jo em pregunto, perquè també en parles en el llibre, de què serveixen aquestes cimeres i fins a quin punt les macroindústries de combustibles fòssils hi tenen influència per evitar que els països es passin els acords. Vaja.
Bueno, yo sinceramente creo que los acuerdos son imprescindibles, que estaríamos mucho peor si no hubiera acuerdos como el de París, que es un tratado global en el que participan prácticamente todos los países del mundo, pero son tratados de poca fuerza jurídica y los gobiernos se los pueden saltar a la torera sin demasiada dificultad. La verdad es que en este último año, en el 2020, incluso finales del 2019, los compromisos de los gobiernos se han incrementado mucho. Es decir, ahora se habla mucho más, los gobiernos reconocen que este es un gran reto, que es una emergencia, y se habla mucho más. Pero los compromisos en ningún momento cuestionan el status quo de la economía, y las grandes corporaciones son las que van de, o sea, si se deja que el mercado sea el que siga guiando la economía, quiere decir que son las grandes corporaciones las que lo hacen, y las grandes corporaciones van a atender siempre a su cuenta de resultados, y atendiendo a su cuenta de resultados no se va a producir el cambio necesario y al ritmo necesario para enfrentarnos a ese nivel de calentamiento global. Ahora están muchas diciendo que se comprometen al cero neto de emisiones para el 2050, pero ¿qué dicen para el 2025 o para el 2030? No dicen nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que estaremos hasta el 2049 business as usual y en el 2050 se arreglará todo de golpe? Pues no, o sea, no hay que fiarse de esos compromisos que están haciendo las grandes corporaciones, y lamentablemente los gobiernos fían mucho a lo que las grandes corporaciones van diciendo, y así no será suficiente.
Y están muy subvencionadas, ¿no?, también.
Los combustibles fósiles siempre, en los últimos años, a nivel mundial, han estado subvencionados con entre 300.000 y 400.000 millones de dólares entre el conjunto de países, que es un dinero que serviría, bueno, para muchas transiciones y para hacer muchas cosas si no se estuviera aportando a los combustibles fósiles. Pero es que lo lamentable es que en el último los últimos paquetes de impulso económico, etcétera, producidos por la COVID-19, o sea, todo lo que se está haciendo de paquetes financieros por la Unión Europea, los gobiernos del G20, etcétera, resulta que más de la mitad del dinero dedicado a la energía, de este dinero para la recuperación, ha ido a parar a los combustibles fósiles también. Claro, esto es bastante lamentable, porque cuando todos están diciendo que nos vamos de la economía de los combustibles fósiles y se les sigue apoyando de esta manera, quiere decir que no son consecuentes, que los gobiernos no acaban de ser consecuentes con lo que dicen.
A principis de desembre, la Unió Europea va acordar reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle un 55% al 2030, i aquesta és la valoració que en va fer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Hemos perdido muchos puestos en revoluciones, en transiciones que van a marcar el siglo XXI. En definitiva, yo creo que tenemos ahora mismo una gran oportunidad.
És efectivament, Miguel, una gran oportunitat, com diu Pedro Sánchez, o no?
Es una oportunidad, pero no hay que ser muy optimista con lo que ha dicho la Unión Europea, con el planteamiento que ha hecho. Es verdad que es la primera vez que se plantean objetivos ambiciosos para el 2030, eso es un paso adelante, porque ya he dicho antes que todo lo que es plantearse las cosas para el 2050 es muy engañoso. Es la primera vez que se plantea para el 2030 y eso es un paso adelante, pero ahora eso se tiene que traducir en medidas concretas de reducción del consumo de los combustibles fósiles. Lo que Naciones Unidas ha dicho en uno de esos informes que he mencionado antes es que habría que estar reduciendo ya un 6% cada año el consumo de combustibles fósiles. Y dice que pese a la pandemia, porque son informes salidos hace unas semanas y ya analizan todo el efecto de la pandemia, dice que pese a la pandemia, el consumo de combustibles fósiles, que este año ha bajado, en los años próximos aumentará al menos un 2, un 3% según los planes de los gobiernos. Y dice que tendría que estar disminuyendo ya un 6%. Es decir, si estos objetivos generales que plantea la Unión Europea no se traducen en medidas concretas, especialmente de reducción del consumo de combustibles fósiles, pues tampoco al final llegaremos a 2030 y lo único que sabrán decir los gobiernos es, pues no lo hemos conseguido, no sabemos por qué. Bueno, es que ya se sabe por qué, ya podrían estar haciendo las cosas de otra manera.
Miguel, ahora una pandemia sí que ho ha parat tot.
Claro, es una de las cosas que yo planteo en el libro.
No sé si això pot significar un canvi de tendència o de mentalitat, o clar, quan es pugui tornar a consumir i a fer una vida una mica normal, es tornarà a cremar tot.
Claro, la pandemia lo que nos ha mostrado es que los poderes públicos pueden imponer ante una situación de emergencia un conjunto de medidas. ¿Qué dijeron los gobiernos cuando decretaron en marzo los estados de alarma? Dijeron lo que se podía producir, lo que se tenía que parar. Bueno, pues eso muestra que es posible. Y eso es lo que hay que hacer para luchar contra el cambio climático. Que los gobiernos digan, las aerolíneas pueden volar este tanto por ciento. Los combustibles fósiles se han de ir gastando con una reducción de este tanto por ciento. El transporte por carretera, el transporte por buques, todo. Todo el empleo que se hace de combustibles fósiles, limitarlo. Lo podrían hacer. Lo malo es que lo que ya estamos viendo de la recuperación post-pandemia es que se va a priorizar la recuperación rápida y no hay nada mejor que el petróleo, porque es el combustible más versátil, es el más densamente energético, es el más rentable. No hay nada mejor que el petróleo para una recuperación rápida. Se ha hablado de que el petróleo estaba cayendo. Sí, ha caído en el 2020, pero ya se está anunciando que pegará repuntes importantes. Si se deja que las grandes corporaciones, que los mercados, que la dinámica económica marque las reglas, no se hará lo que se tiene que hacer.
Un refugiat és qualsevol persona que és fora del seu país d'origen o de residència habitual i no hi pot tornar per por de ser perseguit per motius d'ètnia, religió, nacionalitat o pertinença a un grup social.
Oh,
Això és el que diu la Convenció de Ginebra de 1951 sobre l'Estatut de del Refugiat. Parlem ara de canvi climàtic i moviments migratoris. Tal com expliques en el llibre, Miguel, el concepte de refugiat climàtic és polèmic i genera molt debat. Per què passa això i per què, segons el teu criteri, els migrants climàtics haurien de rebre aquesta condició, la condició de refugiat?
Sí, bueno, yo he titulado mi libro Refugiados Climáticos, Refugiados Climáticos, porque están las dos versiones, en castellano y en catalán. Lo he titulado así como una reivindicación, porque yo creo que las personas que huyen de sus países a causa del cambio climático merecen protección internacional. La idea de la protección internacional es la idea que nos vincula con el término refugiado, y por eso he querido ser un poquito provocativo y titular el libro Refugiados Climáticos. Pero es verdad que la Convención de Ginebra no los reconoce, y es el marco legal que tenemos a nivel internacional. Reconoce como refugiadas a las personas que huyen de sus países por persecuciones de distinto índole, políticas, étnicas, religiosas, etc. También es verdad que actualmente la gran mayoría de las personas que reconocemos como refugiadas tampoco están incluidas en la Convención de Ginebra, porque son las que huyen de conflictos bélicos, que la Convención de Ginebra no habla de los conflictos bélicos. Por tanto, el concepto de refugiado, bueno, puede estirarse, puede trabajarse sobre ese concepto. Pero, claro, plantear que se reconozca a las personas que huyen de sus países como refugiados obligaría a reformas legales y a procesos que no son nada fáciles y que además incluso podrían no ser convenientes en este momento. Si dijéramos que la Convención de Ginebra se amplíe, se reforme, abrir la reforma de la Convención de Ginebra podría dar un resultado más negativo que positivo, porque hay demasiados gobiernos anti-inmigración en el mundo, ¿no? Y anti-refugiados. Entonces, yo lo que planteo es que se haga este reconocimiento y que se vaya a otro tipo de acuerdos, a otro tipo de tratados, sin necesidad de tocar la Convención de Ginebra. Por ejemplo, un protocolo incluido en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es un tratado internacional de 1992, que es el que rige todos los acuerdos sobre el cambio climático, pues ahí incluir un protocolo que reconozca el derecho a la protección internacional de las personas que huyen de sus países por los impactos climáticos.
Clar, aquí sembla que la clau, el pal de paller, seria poder demostrar, no sé si és el verb adequat o no, les raons que porten aquestes persones a fugir. De vegades són persones que acumulen una crisi darrere l'altra, no? Una crisi climàtica que produeix un conflicte bèl·lic.
Sí, bueno, eso siempre es difícil, pero bueno, es para todo el reconocimiento de refugiados siempre es difícil demostrar las circunstancias, incluido los que huyen de conflictos bélicos o de persecuciones, homosexuales que huyen de persecuciones en sus países, demostrar que eso es así, siempre es complejo. Pero yo diría que si a una persona le ha desaparecido el hábitat, y eso es lo que planteo en el libro, que esa sea la vía del reconocimiento de que esa persona es migrante climática y a partir de ahí se la reconozca como refugiada climática. Si le ha desaparecido el hábitat, es un hecho bastante claro. Es decir, si vivía en una zona rural, agrícola, que se ha desertificado, como está pasando en muchas partes del mundo ya, o vivía en una costa que ha desaparecido, en un delta, que los acuíferos del delta sean salinizados porque ha penetrado, porque la subida al nivel del mar que ya se ha producido está penetrando en muchos acuíferos subterráneos y está destrozando la agricultura de los deltas. Es decir, si pasa cualquiera de esas cosas, es claro que esa persona ha tenido que moverse por causa del cambio climático. Y si ese movimiento se traduce en que sale del país, porque otra cosa son los desplazados internos, que es lo que más se produce, porque la mayor parte de la gente que huye de los impactos climáticos va a las ciudades de su propio país, pero si ha salido del país, a partir de ahí se le debe reconocer como migrante climático, y el paso que yo doy es que se le reconozca como refugiado en base a que ese impacto climático es responsabilidad política de los gobiernos. Es decir, esas personas son víctimas de la acción criminal de unos gobiernos. ¿De qué gobiernos? De los gobiernos de los países ricos, básicamente, que son los que tenían las posibilidades de frenar el cambio climático, que son los que hace 30 años hacen acuerdos climáticos y hace 30 años que los vulneran. Eso es una responsabilidad política que ha de traducirse en protección para las víctimas.
Aquesta protecció per part dels països del nord global, diguem-ne, que acaben destruint ecosistemes, hàbitats i els recursos naturals dels països del sud. En el llibre hi ha una part molt interessant que crec que n'hauríem de parlar, que és aquesta relació entre canvi climàtic i guerra a Síria, perquè, clar, la guerra a Síria és la guerra que ha provocat un èxode més gran de persones des de la Segona Guerra Mundial.
Sí, no solo Siria, muchos conflictos bélicos de los que están activos en este momento, en el Sahel, en el Cuerno de África, tienen mucho que ver con los impactos climáticos. El caso de Siria es muy claro. Siria vivió la peor sequía de su historia entre el 2006 y el 2012. Fue una sequía que los científicos dijeron que solo podía explicarse por el cambio climático que ya se ha producido, porque si no, no podía darse de esa magnitud y de esa duración. A partir de esa gran sequía desaparecieron muchos terrenos de cultivo, la gente se tuvo que ir a las ciudades, perdieron su ganado. ¿Y qué pasó? Pues que hubo 1,5 millones de personas aproximadamente que en poco tiempo pasaron de las zonas rurales a los suburbios de las ciudades. Eso se unió con otras causas. Las guerras siempre son multicausales, ¿no? Nunca hay un solo motivo, ¿eh? Un régimen autoritario, descontento de la población por distintos motivos, luego la primavera árabe que surge en Túnez y que se extiende por los países árabes. Bueno, hay distintas causas, pero en el caso de Siria, la magnitud del conflicto no se podía explicar si no es por ese 1,5 millones de personas que ocuparon los suburbios de las ciudades y que, bueno, que empobrecieron mucho la situación de la población, etcétera, ¿no? Bueno, es un caso de conflicto bélico relacionado con el cambio climático. Hay otros, pero el gran debate es si en el futuro el cambio climático va a provocar, como algunos autores hablan, de guerras climáticas. Yo en mi libro no acabo de pronunciarme, digo que es un riesgo, pero nos falta saber muchas cosas para saber si eso va a ser así, ¿eh? En cualquier caso, no hay duda de que el cambio climático puede provocar graves conflictos, puede provocar guerras y, por tanto, eso aún aumentará más los desplazamientos de población.
I aquests desplaçaments de població, el que fan els governs europeus i d'altres llocs del món, com els Estats Units, és posar-hi fronteres, barreres, militaritzar absolutament costes i fronteres per evitar que aquestes persones arribin. El llibre En flames, el candent argument a favor d'un Green New Deal, l'escriptora i activista Naomi Klein, parla de barbàrie climàtica i ho fa amb aquests arguments.
These governments are adapting to climate change.
Són governs que s'estan adaptant al canvi climàtic. No ho estan fent com l'ONU voldria que ho fessin, reduint les emissions, construint trencaonades o el que sigui. Estan construint murs fronterers. S'estan adaptant a través del desencadenament d'una ideologia supremacista blanca i de la creació de la justificació intel·lectual que permet que milions de persones morin. Això és el que vull dir quan parlo de barbàrie climàtica. Estem veient com es deixen morir milers de persones al Mediterrani. Estem veient persones abandonades en centres de detenció per a migrants que s'assemblen molt a camps de concentració.
I en el llibre, Miguel, dius que tal com van les coses, l'opció de matar massivament els refugiats climàtics pot arribar a plantejar-se. De fet, ho estem veient, no?
Ja, bueno, al Mediterrani. Yo digo puede llegar a plantearse, pero también digo que no estamos muy lejos y por lo que ya estamos haciendo. No los matamos en el Mediterráneo, pero los dejamos morir. Y ojo, dejarlos morir forma parte de las políticas migratorias europeas. O sea, los gobiernos europeos en 2015 tomaron una decisión muy consciente, es no crear ningún equipo de salvamento en el Mediterráneo. Fue una decisión que se discutió en el Consejo Europeo entre los ministros de Interior y Justicia y decidieron que no lo harían. ¿Por qué? Porque si la gente muere en el Mediterráneo, eso sirve como disuasión para otros intentar cruzarlo. Por tanto, que la gente muera es política migratoria europea, es lo que algunos han llamado las necropolíticas, ¿no? Y eso que la verdad, los estudios científicos, y hay un estudio del Instituto de las Universitario Europeo reciente, dice que muera más o menos gente en el Mediterráneo no cambia la gente que sale de las costas. Que haya barcos o no los haya de rescate no cambia a la gente que sale de las costas. Que ese no es el elemento que les lleva a mucha gente a montarse en una pata, a la decisión de montarse en una patera y jugarse la vida. A pesar de eso, los gobiernos creen que si muere más gente se disuade a otros. Bueno, es muy serio, ¿eh?, que hayamos incorporado la muerte como parte de nuestra política migratoria. Y eso a pesar de que las migraciones que recibimos son muy moderadas. Es que aquí la extrema derecha ha hecho creer a la gente que recibimos muchos migrantes.
Sí, parlen d'invasió constantment.
Sí, sí, y lo cierto es que el mundo rico, todo el mundo rico, Europa, Estados Unidos, recibe el 16% de los refugiados que hay en el mundo. El otro 84% está en países pobres, en los países que están alrededor de los países que tienen conflicto. Y en lo que se refiere a migraciones, por ejemplo, de África, que son las que parece que nos preocupan muchísimo y son las militarizamos toda la frontera mediterránea, etcétera, y gastamos ingentes cantidades de dinero para evitar que nos vengan africanos, bueno, pues en Europa hay 10 millones de africanos. Eso es insignificante. Son negros y son visibles, y quizá para la gente con prejuicios racistas, pues, bueno, los ve más, vamos a decirlo así. Si tuviéramos fronteras más flexibles, la gente quizá vendría más, pero también se volverían más a sus países. Eso lo hemos visto muy claro. Después de la crisis del 2008, ¿quiénes fueron las personas que se volvieron a sus países? Los que tenían la posibilidad de volver a venir a España cuando quisieran. Todos los latinoamericanos que habían adquirido nacionalidad española, la mayoría se volvió a su país. O todos los rumanos que habían venido, que llegó a ser el primer grupo de inmigración en España, que habían venido y que se volvían a su país porque sabían que cuando quisieran, si en España mejoraba la economía, etcétera, si querían volver porque claro, son ciudadanos comunitarios y tienen libre circulación. Claro. ¿Quiénes no se volvieron? Todos los subsaharianos, no se volvió ni uno, o prácticamente. ¿Por qué? Porque, claro, si se habían jugado la vida para venir, no se podían volver de cualquier manera. Entonces, esos muros que cada vez levantamos más, cada vez militarizamos más, lo único que hacen es hacer irracional el flujo migratorio. Eso es innecesario y además es inhumano, porque estamos matando a mucha gente ya en el Mediterráneo a partir de estas políticas que hacen los gobiernos.
Com explicaries, Miguel, aquesta distància que una part de la societat té davant del dolor aliè? Sembla que ens haguem acostumat.
Sí, bueno, es el tipo de sociedad en el que vivimos y bueno, ya pasa con muchas cosas, ¿no? Cuando hay una guerra y se nos muestran imágenes, pues al principio es muy doloroso, se habla mucho, pero como dure, como pasa con la guerra de Siria, como dure demasiado, pues se deja de hablar y tal. Pero esto del Mediterráneo lo tenemos aquí en las puertas y nos corresponde, responde a nuestras políticas y sin embargo cuesta mucho que se desarrolle una solidaridad efectiva con las personas que intentan cruzar el Mediterráneo y que están muriendo. Con todo, hay que decir que esta solidaridad existe. En Barcelona hicimos la mayor manifestación que se hizo en Europa, precisamente defendiendo el derecho de los refugiados y defendiendo la acogida de refugiados, ¿no? Y hay mucha gente solidaria y mucha gente que estaría dispuesta pues a apostar más por eso. Pero también hay mucha gente que no, y hay una influencia gravísima del discurso de la extrema derecha, que no es solo el discurso de la extrema derecha, que en parte lo han comprado los gobiernos que no son de extrema derecha, ¿eh? Porque hay muchos, los ministros de Interior en general, sean del partido que sean, se inclinan mucho por los postulados que ha ido difundiendo la extrema derecha, y cuando hablan de inmigración, a veces un ministro que se supone que forma parte de un gobierno socialista, a veces te sorprende enormemente diciendo cosas que dices, bueno, esto es lo que diría Vox, ¿no? O
sempre
no sé.
Són qüestions relacionades amb la seguretat,
sí,
no? Amb la criminalització.
Siempre se habla de la inmigración en esos términos. Yo recuerdo en un debate que Borrell dijo, la mayor causa que puede desmembrar Europa es la inmigración. Y yo hice un artículo que se publicó en el periódico que decía, es la xenofobia estúpido, un poco emulando aquello de es la economía estúpido del Clinton, ¿no? Es la xenofobia estúpido. Lo que nos puede desmembrar no es la inmigración, es la xenofobia, es cómo tratamos la inmigración. Ese es el problema que tenemos.
Una inmigración que hauria de ser vital en una Europa envellida i que necessita recursos humans, mai millor dit, per funcionar, no? per mantenir-ne la viabilitat. Abans escoltàvem el president del govern espanyol parlar de la revolució tecnològica, de la revolució 5G, no? Pensant que tots aquests combustibles fòssils tenen una vida infinita, quan això no és així.
Sí, bueno, de hecho, ya la inmigración recibida en Europa ha sido una inmigración necesaria. Eso ya ha pasado, o sea, ya, digamos, no es una cosa del futuro. Hemos recibido la inmigración que nuestro mercado laboral necesitaba y deberíamos haberla recibido mucho mejor y haberla acogido mucho mejor. Pero en el futuro pasará eso. De hecho, las migraciones climáticas que yo dibujo, que pueden llegar a ser el 6% de la población mundial, ahora los migrantes son el 3,5% de la población mundial. Yo en mi libro digo que hacia el 2060 podrían ser el 6%. Son migraciones perfectamente gestionables y que además pueden ser muy positivas para continentes como el continente europeo, que primero la población se está envejeciendo mucho y segundo puede llegar un momento en el que necesitemos mucha más mano de obra de la que ahora nos creemos, porque es verdad lo que dices, que se habla mucho de la robotización, del desarrollo tecnológico, pero todo eso corresponde a la civilización de los combustibles fósiles. Sin la energía del petróleo, todo eso se hunde. Y por tanto, no confiemos tanto en la robotización y en la inteligencia artificial porque tiene los días contados. Los días o los años o las décadas contadas, vamos a decirlo así. Y llegará un momento en que la energía muscular se revalorizará. Todo lo que ha sido la etapa, la civilización de los combustibles fósiles, que ha sido ir sustituyendo mano de obra por maquinaria y tecnología, eso se acabará revirtiendo cuando desaparezcan los combustibles fósiles. Se necesitará mucha más mano de obra. Volveremos mucho al trabajo muscular. Por tanto, vamos a necesitar población trabajadora. Y bueno, pues esas migraciones que se producirán hacia el 2060, que yo dibujo en el libro, no las hemos de ver tampoco como algo negativo desde ese punto de vista.
Miguel Pajares, estaríem parlant moltes hores amb tu. Miguel Pajares és antropòleg i president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Acaba de publicar Refugiats Climàtics, un gran repte del segle XXI a Raig Verd. Moltíssimes gràcies per haver passat avui pels Solidaris. Que vagi
moltes,
molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acabem aquí a la producció de Dolors Joanola, el control tècnic Ismael Cebrián i Daniel Rodríguez. Que vagi molt bé, fins aviat.
Soon.